amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dijous 27 d'abril del 2023, el dia que el Barça femení s'ha classificat per una nova final de la Champions.
Tres, Aitana dins de l'àrea, la deixa per Graham Hansen! Gol, 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 gol! No, esteu preparats perquè això està a punt d'acabar. Esteu preparats, si no ho esteu, heu d'estar-ho, falta al mig del camp. Ara es tota la banqueta del Barça i ara sí, s'ha acabat. El Barça jugarà la final de la Champions el 3 de juny. Serem a Eindhoven. Budapest 2019, Göteborg 2021, Turí 2022 i ara Eindhoven 2023.
Quarta final en 5 anys, tercera final consecutiva. El cicle continua d'aquest equip meravellós del Barça femení. Hola, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Ben tornada del Camp Nou. Hola, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
També ben tornat de l'estadi on heu vist en directe aquesta classificació. Ha costat, Laia, per això?
Ha costat. Ja ho venia dient l'equip, que hi havia molta eufòria i que encara quedaven 90 minuts davant un Chelsea que ha plantat molta cara. De fet, el partit d'avui s'ha jugat més el que volia el Chelsea que no pas el Barça, que no ha acabat d'estar còmode, no hem vist la versió que acostumem a veure de l'equip de Jonathan Giraldez, però al final feina feta, empat a 1 avui, s'ha fet bo el 0-1 de l'anada, al final era una eliminatòria a 180 minuts i el Barça que jugarà la tercera final de la Champions consecutiva, la quarta de la seva història. Avui la protagonista, l'autora del gol, ha tornat a estar un dia més, com va passar a Stamford Bridge, Graham Hansen, després d'una molt bona jugada entre Mariona, que ha fet una passada clau per Aitana, que ha fet una conducció a la migcampista de Ribas excel·lent per deixar-la assistir dins l'àrea. Graham Hansen, que ha posat l'1-0 al marcador. Això era al minut 63 de partit i només 4 minuts més tard, quan el Camp Nou ja celebrava el bitllet cap a Eindhoven, ha posat una mica la por al cos Raiten empatant i fent l'1-1. Al final el Barça ha sabut patir, ha sabut competir, s'ha mostrat l'equip molt madur sobre la gespa i ha aconseguit el que era l'objectiu, ser a la final el 3 de juny a Eindhoven, i ara el que queda és saber quin serà el rival, si el Wolfsburg o l'Arsenal, dilluns en el partit de tornada a l'Emirates. Sortirem de dubtes. De moment, 2-2 entre angleses i alemanyes.
Ara sentirem totes les reaccions que hi ha hagut al Camp Nou fa només uns minuts. Jonathan Giraldez, l'entrenador, algunes de les jugadores, i entrevistarem en directe d'aquí a uns minuts el directiu responsable del Barça femení, Xavier Puig, per començar a saber també alguns detalls d'aquest desplaçament massiu que hi haurà a Eindhoven el 3 de juny. També amb la Laia Coll i el Gerard Ballera us explicarem, si sou socis abonats del Barça o seguidors del Barça femení, de quina manera podeu optar a anar a aquest viatge, a aquesta final de la Champions del dissabte 3 de juny. Ballera, en un ambient espectacular avui al Camp Nou.
Sí, ambient fantàstic, com la majoria dels partits que el Barça femení ha jugat al Camp Nou. Hi ha hagut celebració conjunta amb la plantilla, també hi ha hagut volta d'honor de les jugadores un cop s'ha acabat el partit. Durant alguna fase també s'han sentit i molt els càntics d'Alexia. Alexia, que finalment per la situació de l'eliminatòria no ha pogut tenir minuts, no ha pogut d'alguna manera reaparèixer després de la lesió. I atenció, perquè us hem avançat a RAC1 que la recaptació d'aquest partit ha estat d'1,2 milions d'euros, el que suposa un rècord en un partit del Barça femení a l'Spotify Camp Nou. L'assistència al final ha estat de 72.262 persones. Cal posar en valor aquesta xifra perquè és la primera vegada que tothom, des del primer a l'últim, passava per caixa. Per tant, d'aquí també a que s'hagi aconseguit aquesta recaptació rècord en aquest Barça-Chelsea. Evidentment, festa grossa fins al final al Camp Nou.
Ara en pararem, eh? Ara obrirem tertúlia amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Maria Fernández Vidal, els habituals dels dijous, que també han estat a l'estadi veient aquest empat del Barça que l'ha classificat per la final de la Champions. I insisteixo, escoltarem totes les reaccions d'aquest dia gran pel barcelonisme, una nova final de Champions. Això, el focus d'atenció d'aquest dijous també estava a Villarreal. L'Espanyol ha tornat a perdre i ha fet un pas més cap a segona divisió. Són, atenció, 8 jornades sense guanyar consecutives i d'aquestes 8 jornades, un punt. un empat i 7 derrotes. Un punt dels últims 24 porta l'Espanyol, que fa molt, molt mala pinta. Deixeu-me anar un moment a Villarreal. Joan Camí, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Realment dolorosa la victòria d'avui, perquè l'Espanyol s'ha posat per davant en el marcador i tampoc és que hagi fet un partit horrorós, vull dir que l'ha plantat cara al Villarreal, però quan no va, no va, la cosa. No sé quin és l'ambient al vestidor, vosaltres que sortíeu de l'estadi de la Ceràmica, Joan.
Bé, ha estat un desastre, evidentment el resultat no acompanya. És cert que l'Espanyol ha estat capaç de marxar al descans guanyant, que això és una cosa poc habitual. De fet, l'última vegada que ho va fer va ser el dia del Betis i va guanyar, però el cert és que el Villarreal ha merescut molt més. Després de la segona part, doncs, s'han tornat a veure totes les carències d'aquest equip, que ha tocat fons, ja fa setmanes que ha tocat fons. I bé, hem estat al costat de la zona de l'Espanyol, dels aficionats que esperaven els futbolistes. Hi ha hagut retrets cap a alguns d'ells, pocs han donat la cara en aquest sentit, han anat a parlar amb els aficionats, però la sensació, Aleix, jo et diria que gairebé tothom ja ha assumit que la temporada que ve, doncs, estarà a segona divisió.
Ha parlat Luis García, no? També algun dels jugadors. Després sentim reaccions. Joan, aquest diumenge, per cert, una finalíssima, Espanyol-Getafe. Si no guanya l'Espanyol, ara sí que ja podrem dir que estarà tot pràcticament perdut.
Sí, l'últim tren, l'última bala, l'última oportunitat de reenganxar-se, la possibilitat de poder lluitar per la permanència, tot i que la dinàmica és molt dolenta, doncs tot passa per l'RCD Stadium, tot passa per guanyar el Getafe, que vindrà sense entrenador, han destituït a Quique Sánchez Flores. I esperem, doncs, que l'estadi presenti una bona entrada com el dia del Cádiz i signifiqui una victòria que ara mateix li donaria molt aire a l'Espanyol.
Bon viatge de tornada. Us truquem després a veure per on sou, Joan, i escoltem reaccions del bàndol blanc i blau. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Fins ara. I també tenim en joc a aquesta hora el play-off de l'Eurolliga. Demà juga el Barça el segon partit al Palau contra els Alguiris, després de la primera victòria contundent. I en canvi avui tenim jugant al Real Madrid, Marc Mundet, hola, bona nit.
Què tal, Aleix, bona nit.
I amb molt males notícies pels blancs, que m'atreviria a dir que estan virtualment eliminats de l'Eurolliga.
A veure, això és un play-off, falta, és obvi, de 5, després miraré dades, si mai s'ha remuntat un 0-2 en contra. Falten 4 minuts i mig per arribar al final del partit. Atenció, el Madrid perd 17 a casa, amb el Partizan de Belgrat. Real Madrid 73, Partizan de Belgrat 90, amb gent ja començant a marxar del Wizzing Center. Molt males sensacions, les del Real Madrid, les coses com siguin, que no oblidem, té les baixes de Walter Edith Tavares i de Vincent Poiré, les dos homes grans en posicions interiors. Jo ho escrivia ara fa una estona a les xarxes, em recorda molt a la temporada del Barça l'any 2001, la de Pau Gasol, que en una temporada que pintava francament bé per l'equip, doncs es va quedar eliminat als vuitens de final quan Pau Gasol va agafar una apendicitis i Nacho Rodríguez no va poder jugar aquella eliminatòria. Doncs les lesions li estan marcant el camí al Real Madrid, que va perdre el primer partit i avui va camí de perdre el segon. 4-29 per arribar al final, el Madrid perd de 16 després d'un tir lliure de Zanan Musa. A l'altra eliminatòria, per cert, el Mònaco ha posat l'empat a 1 a la sèrie, ha guanyat de 7, el Maccabi de Tel Aviv, el Gaston Medeixen de Monte Carlo, amb un partidàs de Jordan Lloyd. Ha acabat amb 33 punts, 36 de valoració. Aquesta sèrie s'equilibra i ara marxa cap a Israel, on s'hi jugaran segur dos partits, el tercer i el quart.
0-2, el Madrid, si s'acaba confirmant aquesta derrota, per tant, aniria a Belgrat a intentar aconseguir un miracle que sembla difícil ara mateix que aconsegueixi el conjunt blanc. Recordo que si el Barça passa la seva sèrie amb els Alguiris, a semifinals, a la Final Four de Kaunas, es trobaria amb el Partizan, que ara mateix està eliminant el Real Madrid en aquesta altra sèrie de quarts de final. Avui tenim bàsquet amb Ben Mundet, així que al final del programa ho repassem tot.
Jordi Martí, director del Esportiu del Jugador, escoltarem Laia Palau, escoltarem Ricky Rubio, estan passant moltíssimes coses del món del bàsquet i evidentment faran la prèvia del segon partit de demà entre Barça i els Alguiris de Kaunas.
Perfecte, fins ara, Mundet.
Salut.
Són dies intensos, esportivament parlant, en el futbol, en el bàsquet, i de seguida ens centrarem en celebrar la classificació del Barça femení per una nova final de la Champions. Una pausa i ens hi posem. Això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Si ets professional de la construcció o la reforma, a Leroy Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim facilitats de compra com la possibilitat de fer les teves comandes per e-mail o per telèfon, pagament a distància des del mòbil, descomptes exclusius i bonificacions mensuals en funció del teu consum. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1, tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Tu diràs, amb Aleix Pericé.
Pràcticament 3:15 de la nit, de seguida Xavier Puig, directiu responsable del Barça femení, en directe aquí al Tu Diràs per valorar aquest nou èxit del Barça femení. I abans escoltarem reaccions dels grans protagonistes, de les grans protagonistes d'aquesta nit al Camp Nou, que han vist en directe més de 70.000 persones en un altre èxit espectacular d'aquest equip. Què n'han dit tant Giraldes com les jugadores? Com estaven, Laia, al final del partit al Camp Nou?
Doncs tu et pots imaginar el que suposa una nova classificació per la Champions, que ens hi estem ja acostumant, però no deixa de ser un èxit molt gran que l'equip sigui per tercera vegada consecutiva, per tercer any consecutiu en una final. Escoltem primer el tècnic Jonathan Giraldes, evidentment molt feliç pel que això suposa, era un dels grans objectius de la temporada, primer ser en aquesta final, i ara, òbviament, doncs l'objectiu principal ja passa a ser aconseguir la segona Champions de la història, un somni que continua més viu que mai.
Molt content per totes les jugadores, per tots els membres de l'estaf, per totes les persones que treballen al club i també, evidentment, per l'afició, per tot el suport que ens han donat avui, des de la rebuda i durant tot el partit. Ha estat un ambient molt competitiu. Molt contents, ara hem de celebrar aquesta classificació perquè crec que és mèrit de moltíssima gent.
Ha patit l'equip, ha patit. Al final, avui 1-1, s'ha fet bo el 0-1 de l'anada, 2-1 en el global en aquesta eliminatòria contra el Chelsea. Jo crec que convé destacar l'eliminatòria en global que ha fet Graham Hansen, la jugadora més desequilibrant, la millor jugadora del Barça, i al final capdal, perquè va fer el gol de l'anada i també ha fet avui el gol del Camp Nou, i pocs minuts després que Graham Hansen obrís la llauma amb una gran jugada entre Mariona Aitana i la jugadora noruega empatada al Chelsea. Giraldez ha valorat que l'equip ha fet un pas endavant, que no és només el joc, sinó que ha fet un pas endavant, ha madurat l'equip i ha après a competir millor.
Sí, són coses que portem treballant des de l'inici de temporada. Partits difícils, on el rival t'intenta sometre a moments del partit, perquè és cert que fins, jo crec, minuts 55-60, la sensació era de que l'empat els hi valia, i després amb el gol han canviat una mica, han estat una mica més agressives a la pressió, i ha estat un moment difícil perquè hem encaixat massa d'hora respecte al nostre gol, I hem tingut un moment on no només era futbol, sinó era competir. Era saber estar, entendre la importància que té el competir cada situació d'un contra un, i a vegades necessites donar aquesta versió que és una mica diferent al que estem acostumades, però que això, evidentment, t'apropa per aconseguir els èxits a final de temporada. En aquest cas, esperem que la Champions.
El Barça és el primer finalista. Ara queda saber qui serà el rival d'aquesta gran final d'Eindhoven. Serà l'Arsenal o el Wolfsburg. Dilluns a 6:45 de la tarda es jugarà la tornada a l'Emirates amb més ja de 55.000 entrades venudes, i una d'aquestes entrades se l'ha comprat el tècnic del Barça, Jonathan Giraldez, que serà in situ a l'Emirates per començar ja a fer scouting de quin serà el rival a la final. Ara el Barça tindrà un mes llarg per preparar la gran cita de la temporada.
Del dissabte 3 de juny, i a més tindrà temps fins i tot de celebrar la Lliga, que aquest diumenge, si tot va com ha anat fins ara, no, Laia, el Barça serà campió al Johan Cruyff, no? Per tant, podrà fer aquesta celebració doble, la d'avui i la de la Lliga.
Sí, el Barça diumenge, per ser campió de Lliga, juga a 4:00 PM contra l'Sporting de Huelva, entrades totalment agotades des de fa ja setmanes al Johan. Si el Barça guanya, serà ja matemàticament campió de Lliga, i si no guanya, si passés algun fenomen paranormal, per dir-ho d'alguna manera, perquè el Barça guanya tots els partits que ha disputat fins ara al Johan, a més amb un rival de categoria inferior com és l'Sport de Huelva, després hi hauria una nova oportunitat per passiva, que seria que el Madrid no guanyés el seu partit.
Doncs tot això pel que fa al tècnic, però i les jugadores, Ballera, com estaven a la zona mixta?
Home, molt contentes, evidentment. Anem a escoltar la que la UEFA ha escollit com a millor jugadora del partit. Potser alguns podrien pensar que ha estat Graham Hansen, però la UEFA li ha donat a Aitana Bonmatí, la jugadora de Sant Pere de Ribes, que ha repartit avui la seva 7a assistència en aquesta Champions. D'entrada, diu una cosa, i és que només l'han substituït perquè tenia rampes. De fet, ha reconegut que li ha dit a Giraldez que no podia donar el 100% i que era millor que la canviessin a ella i no a Mariona, que era qui inicialment havia de sortir al terreny de joc ja en el tram final del partit, per donar entrada a la brasilera Jayce. Per tant, Aitana, només són rampes. Veurem si arriba al partit de diumenge contra l'Sporting de Huelva. Si només són rampes, en principi hi hauria d'arribar. Saber patir, jo crec que és un dels valors i un dels, d'alguna manera, una de les coses en què el vestidor més hi ha incidit en el final del partit.
Quan sabem patir, quan patim d'aquesta manera i a sobres ens emportem l'èxit, en aquest cas perquè hem passat a la final, crec que creixem i aprenem. Per tant, els moments que hem tingut, tant l'anada com la tornada de patiment, ens han fet més grans com a equip.
No està habituat el Barça a patir, ho va fer a l'anada dels quarts de final a l'Olímpic de Roma durant algun moment, i ho ha fet també en algunes fases d'aquesta eliminatòria contra el Chelsea. Però Aitana, després d'arribar a la final, no pot estar més orgullosa del seu equip i també, perquè ella és culer, del seu club.
Torno a estar molt orgullosa del meu equip, del meu club, de la meva afició, perquè crec que tots junts ho hem aconseguit, no només l'equip. Crec que la força, l'afició, el club apostant una vegada més pel futbol femení, crec que som pioners i una imatge per tot el món, així que estic molt orgullosa.
I és que no se li pot retreure que el club ha decidit apostar en els últims anys pel futbol femení, i aquesta aposta li ha sortit bé, tenint en compte que ha arribat a 4 finals en els últims 5 anys. El Barça té només una Champions. Li deu una Champions al futbol al Barça? Respon Aitana Bonmatí.
Creus que el futbol li deu una segona Champions a aquest equip, a aquesta generació?
Sí, li deu. Vull dir, no puc dir una altra cosa, li deu, però ens ho hem de guanyar també i treballarem per guanyar-la, òbviament.
Dels vestidors, un parell de coses més, perquè Aitana ha acabat amb rampes, però el partit, per exemple, Rolfo l'ha jugat amb molèsties al genoll. No ha fet el seu millor partit, Giraldez ha reconegut que tenia molèsties, i Jayce, que ha entrat a l'últim quart d'hora, avui ha tingut gastroenteritis. Per tant, no estava al 100%. Vull dir que dues jugadores claus no estaven al 100% a l'hora de jugar el partit. Rolfo ha acabat l'enfrontament,
L'ha acabat,
Sí, sí.
Ja estarà a disposició normal.
Sí, sí, sí. Bé, tot i que tenia aquestes molèsties al genoll.
Bé, l'altre gran protagonista era Alexia Putellas, que ha entrat a la convocatòria. Ja ho advertíem durant les últimes setmanes, no?, abans de l'eliminatòria, que és que si entrava la combo, si l'eliminatòria estava sentenciada, potser podria ser la festa completa al Camp Nou i tenir uns minuts perquè l'ovacionessin. Però, clar, ha anat tan just, Ballera, no?, que no ha tingut cap minut.
No, de fet, ni s'ha escalfat. No ha tingut ni l'ovació del públic quan quan una jugadora d'aquestes característiques surt a escalfar-se, no? No l'hem vist escalfar-se, només a l'inici del partit, que sí que és veritat que hi ha hagut algun moment que el públic ha cridat Alexia, Alexia, també en algunes fases del partit, recordo un minut 11 de la segona part, el seu dorsal, i ja durant la volta d'honor el públic ha tornat a cridar Alexia, Alexia, però avui no era el dia. Avui no era el dia, no s'ha donat la situació perquè jugués, però a la sala de premsa, Jonathan Giraldez, a més amb un to una mica irònic, ha confirmat doncs això, que diumenge, si tot va bé en el partit contra l'Sporting de Huelva, a partir de les 4 de la tarda, partit que pot donar la Lliga al Barça, Alexia podria tenir ja els primers minuts de la temporada.
Sí, sí, había hablado con ella, tanto ayer como hoy, un poco de la situación, pero no porque sea Alexia Putellas, porque con todas las jugadoras que vienen de lesiones de larga duración siempre les anticipo posibles escenarios para que mentalmente se preparen y sepan lo que se pueden enfrentar, pero la sensación del momento del partido estaba demasiado abierto, un ritmo demasiado alto, demasiado exigente, y una vuelta a la competición cuando no la has podido testar, no la has podido probar, era demasiado arriesgado. Lo dije antes del partido, que no iba a asumir ningún tipo de riesgo, creía que con las jugadoras que estaban en el campo y con las que entraron de refresco nos ayudarían para poder conseguir esa ansiedad final, y sí, intentaremos que en el próximo partido pues ya la podamos ver sobre el césped para que, bueno, entre otras cosas, dejéis de preguntar y también para que nos pueda ayudar, evidentemente.
Quina bona notícia. Doncs a veure si la veiem aviat a Alexia Putellas i si agafa ritme, perquè també sigui important a la final d'Eindhoven del dia 3 de juny. Ara saludem en directe Xavier Puig, directiu responsable del Barça femení, però abans, tenim algun detall ja de l'operativa, de com serà aquest desplaçament a Eindhoven, Laia?
Sí, ja estan disponibles les entrades per aficionats del Barça. Aquest any canvia una mica el procés habitual, no hi ha el formulari que és exclusiu per socis, sinó que les entrades les pot comprar qualsevol aficionat del Barça. La UEFA, de moment, ha destinat 2.600 entrades a cada un dels clubs finalistes, però el Barça, ja veient la repercussió que va tenir tota la gent desplaçada, que l'any passat va anar a la final de Turí, que van ser 15.000, finalment 15.000 persones les que es van desplaçar a la capital italiana, han demanat ja, el Barça ha demanat ja 750 més que li han estat garantides. Per tant, el Barça té ja més de 3.000 entrades que podrà destinar als seus aficionats, que han de comprar aquestes entrades, entrar a la pàgina web del club i els redirigirà a la pàgina web de la UEFA. Aquestes entrades es poden comprar fins al dia 12. L'any passat, la UEFA va acabar donant més entrades al Barça tenint en compte l'alta demanda que hi va haver-hi dels aficionats. De moment, el Barça no té garantit que la UEFA li pugui acabar cedint més entrades. Per tant, si algú està molt interessat en anar a Eindhoven, que no s'adormi i adquireixi ja una d'aquestes 3.000 i pico entrades que té el Barça. A partir del dia 15, la UEFA en posarà més al públic, per tot el públic en general. Ara per ara, a través de la UEFA, no es poden comprar entrades, si bé et diré, Aleix, que em costa, que hi ha molts aficionats ja del Barça que ja han fet la feina prèviament, que tenien molta confiança amb l'equip i que des de fa setmanes ja van comprar una entrada de manera preventiva per ser a la final d'Eindhoven. Això pel que fa a les entrades, que per cert, preus molt populars. Les entrades que es poden comprar a través del Barça són 15 euros cada una. A la web de la UEFA les entrades van dels 15 als 25 euros. Pel que fa als viatges, aquí tenim un hàndicap. No és tan fàcil anar a Eindhoven com va ser l'any passat a Turí, perquè al final l'any passat a Turí es van organitzar entre els autocars del club i autocars que van fer penyes aficionats, van haver-hi pràcticament 40 autocars que van anar fins a Turí, que eren unes 12 hores, més tots els cotxes particulars que van anar fins a la ciutat italiana. Clar, Eindhoven queda bastant més lluny, per tant, aquesta via es complica una mica. El Barça està organitzant de manera preventiva, per si es donava el cas, des de fa dies el viatge per aficionats, i el que té previst el Barça és que a partir de demà es posin a la web, s'obrin a la web uns formularis per poder copsar quanta gent vol viatjar i com, si estan disposats a fer les 20 hores que serien amb autocar, si bé ho volen fer en avió, i a partir d'una mica el Barça que copsi quin és l'ambient general entre els socis i aficionats, aleshores doncs oferirà diferents opcions per poder-se desplaçar fins a Eindhoven. Hi ha molts aficionats que també ja han fet la feina i s'han comprat els vols. Alguns ho havien fet abans de la final, altres ho han fet de la semifinal, altres ho han fet just quan s'acabava, i ara es posaven amb mi en contacte alguns aficionats, i em deien que només acabar la semifinal els preus dels vols que havien mirat ja s'han duplicat.
Clar,
no només via Eindhoven, sinó hi ha alternatives que són, per exemple, viatjar a Amsterdam i agafar un tren que en una hora et porta a Eindhoven, via Brussel·les, després has de llogar un cotxe i fer dues hores, però bé, que la gent ja s'està començant a espavilar perquè els vols a Eindhoven, la veritat és que les connexions amb Barcelona no són del tot bones i la gent ja s'està començant a espavilar a ciutats grans del voltant i després doncs buscar-se la vida, ja sigui amb un cotxe o amb un tren.
Doncs això, fins i tot es pot volar a Düsseldorf, que també està una mica a prop, mira, estava mirant amb cotxe, això, una hora i quart, des de Düsseldorf, que també hi ha alguns vols barats per anar a Eindhoven. Deixa'm saludar ja la tertúlia d'avui, Joan Poquí, bona nit.
Hola, bona nit.
Anaïs Martí, bona nit.
Bona nit.
Maria Fernández Vidal, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Bé, ara, vols dir alguna cosa? Que tenim no, el Xavier Puig, que m'agradaria saludar el director.
Volia preguntar, no sé, suposo que la Laia està igual que jo. Aquestes entrades, que jo he vist a la web del Barcelona, que es poden comprar entrades per la final, com ho sap la UEFA, que és un seguidor del Barcelona el que compra l'entrada?
Clar, no té la garantia.
Clar, és que em sembla una mica...
No, ara és exclusiu per socis, has de posar el carnet.
No, és per tothom, a diferència dels altres anys, que només podien adquirir una entrada a través del Barça als socis, aquest any és per tothom, perquè de fet el Barça el proporciona a la seva pàgina web un link que et redirigeix.
Jo us ho dic perquè quan ha acabat el partit estava sentint els companys de Barça TV, que per cert avui han rebut una molt mala notícia, que és que desapareixerà el canal, ara ho explicarem amb detalls, però avui encara estàvem fent la transmissió, i han dit que fins al 12 de maig només socis i abonats poden adquirir entrades.
No, que no.
I a partir del 12, això han dit a Barça TV, que és la televisió del club, bueno, pues i a partir del 12 de maig tot el públic en general.
La web del Barcelona posa aficionats del Barça.
M'ho deixes preguntar al directiu responsable, Xavier Puig. Senyor Puig, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Ens pot resoldre aquest dubte o no? Les entrades són pel públic en general o fins al 12 de maig són pels socis i abonats només?
Bueno, en principi crec que és per tothom, eh?
Per tots, eh?
Penso que sí, que aquest cop el model és aquest. Però tampoc em facis molt cas, perquè és un tema que no l'he tractat personalment, eh? Vull dir que en tot cas demà sortirem de dubtes tots.
Val, perfecte. Bé, feliç, entenc, no? Ho ha viscut en directe, què li ha semblat? S'ha patit molt al final.
Bueno, la veritat és que sí, molt feliç per tot, no? Pel projecte, per l'equip, per les jugadores, per suposat, pels entrenadors, i sobretot per aquesta afició que tenim, que és meravellosa, que ens porta volandes cada partit. Avui han sigut 72.000, ara ben han sigut entrades de pagament, han sigut entrades que s'han pagat, vull dir que això ja no és un fet d'una volada, que allò que diem, mira, escolta, hem fotut un rècord històric amb 91.000 persones, no. Avui la gent que ha anat a l'estadi ha pagat i, per tant, escolta'm, això sempre ho trobem fa molt temps, ha vingut per quedar-se i el Barça doncs, és fruit d'això, no? del talent de les jugadores, però sobretot d'un equip executiu que està treballant molt perquè aquest somni continuï.
Val. Avui hi ha hagut una recaptació rècord, ara que diu això el senyor Puig, oi, Laia?
Sí, segons hem pogut saber a RAC1, avui s'ha recaptat 1.2 milions d'euros, 1.200.000 euros. És un rècord del Barça femení a l'estadi. En el primer partit, que recordem, tothom havia de passar per caixa, per tant, una molt bona xifra, tant la que hem tingut d'aficionats, 72.000, més de 72.000, com aquesta xifra, que demostra que sí, que interessa el futbol femení.
Déu-n'hi-do, bona caixa, senyor Puig?
Sí, estem molt contents, perquè, bueno, hi ha la vessant esportiva, hi ha una vessant social ineludible, que el femení la toca molt bé, però és que, sobretot, ara ja tenim aquesta vessant econòmica, que ja sabeu que el club està com està, i aquestes injeccions pues va molt bé pel club i va molt bé pel projecte.
Déu-n'hi-do el cicle, també, que s'ha construït, no? Vull dir, ja són 4 finals en 5 anys, la tercera consecutiva. És per treure'n pit, de la bona feina que s'està fent en la secció femenina.
Pues la veritat és que sí, ja et deia, per continuar somiant d'aquesta manera, ara bé, ja hi ha treball, hi ha feina darrere. Ja vaig comentar ja fa 2 anys, no? Recordo que ja vaig dir que treballarien des de manera transversal i entrarien executius a treballar per dintre de cada àrea, pues, a treure el màxim profit possible. I així està sent. Ja no són aquestes jugadores que juguen a futbol i que ho fan molt bé, no? Però tenen aquesta complicitat, aquesta dificultat amb el treball que estan fent cada dia. Perquè avui jo penso que ha sigut un partit d'aquests que em deies, hem patit, no? Però és que jugàvem contra el Chelsea. Estava si menys de Champions. I aquests equips, les propostes que tenen són molt bèsties. L'altre dia estava sopant amb el propietari del club, amb el Todd Boehly, i ens deia, no?, que per ells no és una aposta, que ells volen somiar com amb el que està fent el Barça. Per ells és el millor equip del món i enfrontar-se amb nosaltres, per ells era era brutal, i aquest senyor va volar des de Connecticut fins a Londres per assistir a aquest sopar de directives i per poder anar al partit.
Déu-n'hi-do. Qui prefereix, Wolfsburg o Arsenal, o li és igual?
Mira, són dos equips molt, molt bons, no? Els dos, vull dir, són les semifinals de Champions. L'Arsenal i el Wolfsburg són equips que estan allà quasi sempre, amb l'Olympique i amb el Bayern de Múnich. Són aquests equips que porten anys, molts anys treballant i que les seves suportes esportives són molt bones, no? No ho sé, jo prefereixo que anem amb la mentalitat que portem de guanyar, de confiança, de projectar aquests valors que té el Barça, no?, per arreu del món, i com deia vosaltres, que l'afició segueixi, perquè aquestes jugadores necessiten a l'afició, la necessiten perquè és el puntal aquest, és el jugador o jugadora número 12 sempre. Ja ens tenen acostumats a omplir doncs, el Johan Cruyff, que ens ha quedat petit, i avui és una prova d'això, no?, que felicitats, moltes felicitats a aquesta afició, que és meravellosa.
Li facilitaran, ara que deia això, el desplaçament? Com ho faran? Estan fent aquesta enquesta que deia la Laia, però clar, Eindhoven no és fàcil d'arribar-hi, no? Però quants més culers hi vagin, millor. A mi em semblen poc 3.000 entrades, només. Però és el que hi ha, no?
Veurem el que passa després, no? Aviam quina és la demanda. Demà tenim una reunió a primera hora i que intentarem esbrinar aviam de quina manera doncs caminem en aquest sentit, no? El que ens interessa, evidentment, doncs que la nostra afició no es perdi ningú aquest partit, i per tant des del club farem tots els esforços perquè així sigui.
L'any passat hi van haver-hi, Xavi, 15.000 desplaçats a Turín, el primer gran desplaçament massiu de la història del Barça femení. Teniu alguna estimació feta de quanta gent es podria arribar a desplaçar aquest any?
La veritat és que no, però tenim l'exemple de l'any passat i amb això em quedo, no? Perquè va ser molt bonic aquell diumenge a Turí amb tota l'afició allà i amb les senyeres i amb les banderes. Bueno, va ser tan maco que jo somio amb això. També el Barça, ostres, és que hem arribat a aquestes tres finals consecutives i a més guanyant ara el més quasi segur que aquest diumenge doncs guanyarem la Lliga. I, ostres, la veritat és que jo penso que l'afició no ens deixarà, no ens acompanyarà, i nosaltres, si us ho pot dir, que des del club farem i treballarem i farem tots els esforços del món perquè la nostra afició ens acompanyi en aquest viatge.
I
en aquesta final.
I ara comentava Xavi que el Johan Cruyff està quedant petit i les dades d'assistència d'aquesta temporada així ho demostren. Avui s'ha jugat l'últim partit del Camp Nou perquè començaran les obres. L'any que ve el femení jugarà a Montjuïc?
Doncs estem encara parlant. No només depèn del Barça, depèn també de l'Ajuntament. Veurem aviam si en aquest sentit no ens trobem solucions, perquè jo trobo que és xulo. El que està passant és molt xulo, no? I segur que trobarem solucions perquè el nostre equip femení pot jugar amb un xubic per suposat. A mi m'encantaria.
Perquè, clar, no hi ha bar al Johan Cruyff, no? Vull dir, la Champions obliga a tenir bar, no? A partir d'eliminatòries.
Sí, la Champions obliga. Sí, la Champions obliga a tenir bar. És més, a la Champions ja hi ha bar. Per tant...
O potser s'està estudiant alguna altra proposta alternativa a Montjuïc.
No, en principi no. Jo penso que tenim que anar per aquest camí, no? De trobar solucions i trobar-les a Montjuïc. Però ja et dic que estem treballant per trobar les millors solucions en aquest sentit.
Va. Hi haurà celebració aquest diumenge? Hi ha alguna cosa preparada? Sense dir-nos res, però com que a priori, no? Si tot va com ha anat tota la temporada, el Barça guanyarà la Lliga, hi ha alguna cosa preparada?
Alguna coseta, home. Vull dir, són professionals, són jugadores que ho han guanyat tot i que amb el seu esforç, la seva disciplina, la seva complicitat, la seva manera de jugar a futbol, la seva professionalitat, a la vegada, doncs, es mereixen doncs, quelcom, no? I algú farem, clar.
Molt bé. Tant de bo sigui amb Alexia al camp, no? Avui hi ha la convocatòria, una altra magnífica notícia del dia d'avui.
Sí, la veritat és que és meravellós tenir l'Alexia, és, bueno, la millor jugadora del món, a qui no li agrada, no? De qui la tenim al Barça, també avui, a part d'aquesta notícia tan, tan bona, no?, que és que l'Alexia pot tenir l'alta metge, doncs esperem tenir-la al camp si els tècnics i el seu entrenador ho veu oportú el més aviat possible, perquè garanteix això, garanteix aquesta proposta de jugadora que és única, indiscutible i que és la millor jugadora del món i que a més a més està al Barça. La tenim nosaltres.
I tant que sí, i tant que sí. Tant de bo la veiem aviat sobre el terreny de joc.
Segur que sí. Segur. Ella està molt, molt, de veritat, està molt bé, es troba molt bé, té molta confiança i estic convençut que la veurem molt aviat.
Molt bé.
A la xespa,
Directiu responsable del Barça femení, Xavier Puig. Moltes gràcies. Ens veiem a Eindhoven. Vol fer una promesa si el Barça guanya la Champions o no? Es vol mullar aquí en directe o no?
Ostres. Deixa'm que m'ho pensi. Perquè jo sóc molt impulsiu, saps?
Val.
No se'm podia arrepentir.
Val. Doncs miri,
sóc una persona impulsiva.
Fem una cosa. Com que serem a Eindhoven, els de RAC1, en parlem abans de la final. Li dono un mes per pensar-s'ho. Val.
Pues per suposat, vinga, aquí estarem.
Gràcies, bona nit i felicitats.
Gràcies a vosaltres i felicitats a tot el barcelonisme, a tota l'afició, perquè estarem en una final molt i molt, molt xula i que aviam si tant de bo la guanyem aquest any.
I tant que sí. Gràcies, Xavier Puig, en directe. Tu diràs de RAC1 després d'aquesta classificació del Barça per la final de la Champions femenina.
Et volia comentar una cosa, Aleix, per tancar el tema de les entrades, el que passa amb la UEFA i per què funciona tan diferent una final femenina que una final masculina. El que va passar l'any passat amb el Barça, el desplaçament massiu de 15.000 persones no havia passat mai. Els primers sorpresos van ser la UEFA i va haver-hi un canvi de paradigma en el que és el futbol femení. Aleshores, la UEFA el que no vol és dir-li a cada equip a l'estadi on es jugarà la final, el Philips Stadium té capacitat per 35.000 persones. El que no vol fer la UEFA és fer un 40-40, perquè llavors li donaria entrades, no? El 40% al Barça, el 40% al Wolfsburg o a l'Arsenal o l'equip que fos. Possiblement el Barça acabaria repartint entre els seus aficionats socis aquestes entrades, però molt possiblement també l'altre equip no ho faria, i el que no vol la UEFA és entregar directament totes les entrades i que 48 hores, per exemple, de la final vagi l'equip de torn i li digui: mira, et torno 10.000 entrades que no he sigut capaç de que la meva afició les volgués i que després l'estadi es vegi buit. Per això ho fan, diguéssim, per parts i comencen amb aquest pack de 3.000 entrades per cada un dels equips i veurem després si hi ha la possibilitat d'ampliar-ho a més. I els aficionats del Barça tenen opció fins al dia 12 de maig de comprar aquesta entrada, perquè si no s'arriba al cupo d'aquestes 3.000 entrades que parlem, a partir del dia 15 serà la UEFA qui ho obrirà per tots els aficionats en general.
Sí, però
ha quedat claríssim. Sí, ha quedat claríssim.
Sí, disculpa un moment, però és que per a mi no m'ha quedat clar. És a dir, sí que m'ha quedat... No, Laia, sí que
m'ha quedat...
Sí.
Amb quina cara t'està mirant la Laia ara mateix, eh?
Sí que m'ha quedat clar.
Que no t'ha quedat clar, Moqui.
El que no té sentit...
No té sentit.
És que l'Anaïs, que com tothom tots sabeu és del Wolfsburg,
de tota la vida,
pot entrar
Volkswagen,
pot entrar demà,
té tres Volkswagen a casa,
a l'Obert del Barça, sí, i comprar una entrada fingint que és del Barcelona. M'entens?
De fet, el que no té sentit, Puqui, és que si no s'arriba a la venda d'aquestes 3.000 entrades que s'han reservat per la zona d'afició del Barça, que la mateixa UEFA les posarà a la venda al públic en general. És a dir, que qualsevol persona, no, ara en aquest link et diuen: si ets aficionat del Barça, clica aquí. Però a partir del dia 15, si els aficionats del Barça no han esgotat totes aquestes entrades, qualsevol persona, sí, d'on vulgui del món, se la podrà comprar.
Però qualsevol persona també ho podria fer ara.
Clar.
Perquè com ho saben, que ets seguidor del Barça?
Clar, jo crec que jo m'he confós escoltant els companys de Barça TV, que suposo que també ho han intentat explicar de la millor manera possible, quan diu, hi ha el comunicat diu: la venda d'aquestes entrades per les zones exclusives, per a fans culers, es tancarà el 12 de maig. Com dient, només pels fans culers serà el 12 de maig. Però no diu socis, diu fans culers.
Perquè la UEFA ara ja va obrir una primera tongada de venda d'entrades. Ara, a través de la UEFA, la venda d'entrades s'ha aturat, perquè ara s'obre el procés que els clubs finalistes les poden adquirir a través d'aquest sistema, que és veritat que no acaba de ser del tot...
I on puc fer passar per seguidor del Wolfsburg o de l'Arsenal?
El que passa és que potser
del tot segur, i a partir del dia 15 tornaran a obrir.
Si estàs en una zona que és habilitada per fans d'un equip,
que
igual aquell
dia no. El que va passar també l'any passat, no hi havia una zona delimitada per l'afició del Barça i al final tot el Juventus Stadium era del Barça, perquè molta gent es va comprar l'entrada a través de la UEFA fora del procés del Barça. Afortunadament en el futbol femení encara no hem arribat a aquesta rivalitat, a aquests conflictes que sí que hi poden haver-hi en el futbol masculí, i no hi ha hagut de moment, i toquem fusta, problemes entre aficions.
Sí, a mi em sembla poc, 35.000 espectadors té el Philips Stadium d'Eindhoven i només 3.000 pel Barça, unes 3.000 pel Barça, no sembla. Jo crec que s'ompliria un estadi molt més gros i que podria ser un desplaçament molt més massiu, però bé, de moment és el que ha triat la UEFA.
L'any passat 40.000 espectadors al Juventus Stadium i no es va omplir, vam estar als 35.000.
No, el Barça n'hi va posar molts, però clar, l'Olímpic de Lió no n'hi va posar tants. Potser si és l'Arsenal el finalista o el Wolfsburg pel desplaçament, però l'Arsenal té més massa social. Vull dir, clar, potser el Barça sí que hi porta molta gent, però falta també saber el rival.
Però
no?
Si es venen aquestes, el Barça ja està en converses amb la UEFA per intentar que n'hi cedeixin més, no les tenen garantides, com sí que ja els hi van dir d'entrada la temporada passada, veurem com evoluciona. En tot cas, entrades a banda, que és un gran èxit, i que és important és que el Barça serà indovent el 3 de juny.
I tant que sí. Ara us deixo parlar del partit, que a més sé que la Maria ho està fent al TN des d'allà.
Des del Camp Nou. El partit per TV3
i el TN, sí. L'Anaïs ja està també. I tu ho has estat
fent? Jo no he pogut, jo havia d'anar. Jo, de fet, estic acreditat, deu haver un seient que no s'ha omplert.
Seient poquí.
Perquè havia d'estar jo, però com que van convocar la roda de premsa del Goldman Sachs i companyia, doncs canvia de plans i m'ha tocat anar a fer la roda de premsa.
El mateix espectacle, aquest matí.
Igual s'han vist més gols i tot.
Ara us demano com us ha semblat, vosaltres que hi éreu i tu que l'has seguit aquí a la redacció. Però abans, he escatat el mundet aquí a l'estudi un altre cop, perquè, primer, s'ha confirmat la derrota del Madrid de bàsquet, Poquí, que està virtualment eliminat de l'Eurolliga.
No el fotem, perquè ha de guanyar 3 partits l'altre equip. No. I en porta 2.
Clar, queda un, però...
Queda un, no està, no però són, això no està virtualment eliminat.
És Obradovic i és Belgrat.
M'és igual.
Estan
no,
fora.
No està virtualment.
Estan fora.
Per tant, però és que... espera. O sigui, no es pot dir blat fins que estigui dintre el sac. I ben lligat, sempre. I si és el Madrid, més.
Però és que, a més, el Mundet ha entrat perquè hi ha hagut...
L'altre que de l'any.
Ho diré clar. Hi ha hagut hòsties al parquet. S'han pagat.
La de l'any. La de l'any, Aleix. Bona nit. El Madrid no sé com en sortirà d'aquesta, però aquí t'explico. S'ha liat l'altre que monumental, la més bèstia que feia, jo m'atreveixo a dir, en la història de l'Eurolliga. La seqüència ha sigut la següent. Guanyava el Partizan de 15, faltant 1:40. En un moment donat, Kevin Panther, jugador del Partizan de Belgrat,
el que va fotre el triplaco l'altre dia, correcte, la
té la pilota a la frontal del cèrcol, va Sergi Llull, intenta fer-li una falta per aturar-lo, li fa amb el puny.
No, li fa molt mala llet, jo l'he vist repetida. Li fa mala llet.
Amb el puny.
A fotre-li mal.
Kevin Panther se li encara, Sergi Llull se li para l'embranzida amb l'espatlla, Kevin Panther li aixeca el puny i li salta tot l'equip, els dos equips, a sobre. A sobre, literalment. Bufetada va, bufetada bé, fins al punt que hem vist, per exemple, que Gerson i Abusel fer-li una clau de lluita lliure a Dante Exum, l'ha lesionat
el turment, sí,
l'ha
sí.
Tombat a terra, han saltat els dos equips a damunt del parquet. Hi ha hagut un moment de confusió absolut en una tangana que els àrbitres han estat vora 12 minuts per veure què és el que havia passat. Zanan Musa desqualificat, i Abusel desqualificat, diversos jugadors del Partizan de Belgrat també desqualificats, i a l'hora d'analitzar les jugades els àrbitres s'han adonat d'una cosa, que és que les dues banquetes havien accedit a dins la pista. Reglament en mà, això està prohibit. Han desqualificat a tots els jugadors que havien accedit a dins la pista. L'únic que no havia entrat era Rudi Fernández, que s'havia quedat a la zona de banquetes, i els àrbitres han decretat al final del partit perquè no es podia reprendre.
I quan quedava?
1:40.
Ai, no s'ha pogut jugar,
no s'ha pogut acabar el partit. No hi havia jugadors disponibles. I ara hi ha hagut un moment de confusió màxima, de sobte, a veure què és el que passa. Han posat l'himne de l'Eurolliga, han posat l'himne del Madrid, i aquí pau i després glòria. Hi haurà sancions fortes. Ja t'avanço que hi haurà sancions fortes, especialment pel Real Madrid, perquè realment les bufetades que hi ha hagut jo no les havia vist mai. En l'era FIBA, abans, en les èpoques pretèrites del segle XX, havíem vist alguna cosa semblant a Grècia, però el que s'ha vist avui al Palacio jo no ho havia vist mai.
Bueno, la de Mike Phillips i Turriaga.
Sí, home, però des de part del segle XX.
Sí,
clar. I eren dos.
I eren dos. Aquí ha sigut els dos equips. Unes cleques que, en fi, que recomano recuperar, i tot això m'ha dit ha d'anar a Belgrat.
Clar, clar.
Ha d'anar a Sèrbia.
Dos pròxims partits a Belgrat, a l'Stark Arena, contra el Partizan d'Obradovic, del mestre Obradovic. Molt bé.
17.000 persones esperant-los.
Després ho recuperem al bàsquet amb mena. Fins ara.
Fins ara.
Un quart de 12. Va, fem una pausa i seguim parlant d'aquest èxit del Barça femení, que serà la final de la Champions, i després ja començarem a girar cap a la magnífica roda de premsa que hi ha hagut aquest matí, que ha seguit Joan Poquí també, del finançament de l'Espai Barça, amb tots els detalls. Alguns que no han quedat massa clars. No. Ara ho explicarem.
Ambigus.
Ambigus, sí, sí, sí.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
Descobreix a Obramat la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i al millor preu. També a Obramat Pones, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. 5, 6 i 7 de maig. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsnk.com.
Super Show, Super Weekend. Superbikes.
RAC1 presenta El Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, El Món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi. Una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig, a les 8, El Món a RAC1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som u.
Bona nit. En els 3 sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 533, el 963 i el 245.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Avui, amb els habituals dels dijous, uns clàssics ja de la ràdio, Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí i Joan Poquí. I també acompanyats del Ballera i la Laia, que han vingut al Camp Nou i que han narrat en directe aquesta classificació del Barça per la final de la Champions. Avui és l'últim dijous del mes d'abril i havíem de fer concurs i públic. Però clar, hi havia tanta cosa, tanta actualitat esportiva que hem dit, mira, saps què? Ho passem a dijous vinent. Per tant, dijous que ve, 4 de maig, si voleu venir de públic al Tu diràs, envieu-nos un correu, tudiras@racu.net, si voleu venir a veure com fem la ràdio en directe i a gaudir del Poquí, de l'Anaïs, de la Maria, dels personatges del Bermúdez. I també farem el gran concurs del Tu diràs, una nova edició del gran concurs del Tu diràs. Dijous vinent, si voleu venir a concursar, especifiqueu-nos-ho. tudiras@racu.net, també ens dieu que voleu venir a concursar. Els participants tindran premi, com sempre. Regalem abonaments dobles per anar a veure el Mundial de Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya. Les curses són els dies 5, 6 i 7 de maig. 7 curses apassionants amb els grans noms del Superbike, com Bautista, Rea, Toprak, Petrucci, Redding, Bierge, Garner, absolutament tots. I podràs passejar-te pel paddock i gaudir d'altres activitats com el pitwalk o poder fer una volta d'honor amb la teva moto dins del circuit. Informació i entrades a catsbk.com, catsbk.com i, si no, a circuitcat.com. I recordeu, si veniu a concursar dijous vinent al Tu diràs, us emportareu un abonament doble per veure el Mundial de Superbikes al circuit i el guanyador també tindrà un accés superexclusiu a la graella de sortida de la cursa Super Esport. tudiras@racu.net. A veure, va, què us ha semblat el partit, la classificació, l'ambient? Maria, amb què et quedes del que has vist al Camp Nou?
Quedo potser amb la comunió que té aquest equip amb l'afició, perquè hi ha hagut algun tram del partit que així vist una mica fredament, pensaves, ostres, això no havia de ser com una cosa no més fàcil, però sí una mica més... que es desencallés una miqueta abans a favor del Barça. I, en canvi, el Camp Nou estava entregadíssim, com convençut que arribaria el desenllaç que finalment ha arribat. I és una comunió que en partits del masculí també passa, però han de ser... s'han de donar molts factors a favor. I, en canvi, en el femení fa com una mica més sensació d'incondicional.
Estàs dient que ara és millor anar a veure el Barça femení al Camp Nou que el masculí?
No, estic destacant la característica diferencial que a mi m'ha semblat avui l'ambient del Camp Nou amb aquest punt, això, incondicional. I, en aquest cas, doncs, el convenciment d'aquest Camp Nou ha impulsat l'equip cap a aquest empat que ha estat suficient per l'Eindhoven.
A mi és que sempre m'ha semblat que la comunió aquesta que diu la Maria... és especial perquè és gent que em sembla que va a veure molt més que un partit de futbol. Tu veus el públic del Camp Nou quan va a veure el femení, veus a moltes famílies, veus a gent gran, veus a molts nens, veus a moltes nenes. Veus que també és un públic que a poc a poc va aprenent més de què va, no?, això d'anar al Camp Nou, perquè ara arriben més d'hora. Me'n recordo que l'any passat contra el Real Madrid moltíssima gent va arribar tard perquè no estaven acostumats al que és la litúrgia d'arribar fins al camp, i ara els veus molt més integrats. Crec que darrere del Barça i del futbol femení hi ha un moviment que és molt més reivindicatiu i social, que connecta amb aquestes noies i amb el que han fet i amb el que els hi ha costat arribar fins aquí. I la gent empatitza amb tot el que representa el futbol femení. I a sobre ja, si resulta que és del futbol l'equip que més èxit té a nivell esportiu, com a mínim ara, i es planta per quarta vegada en una final de la Champions, doncs encara ho fa molt més espectacular. I del partit crec que el Barça aquest any potser no se'l veu tan brillant a nivell futbolístic, però és un equip que abans ho deia la Laia, que ha après a competir, no?, i a saber aguantar resultats. Crec que el partit de Stamford Bridge haurien d'haver sortit amb més gols a favor. I avui doncs ha fet una bona primera part, ha marcat després de Graham Hansen, que crec que és una futbolista espectacular, que encara no entenc com no entra en absolut en
com
cap travessa.
Com no té premis individuals, és
que,
molt
però
fort.
Però és que ni entra en cap travessa.
Jo vaig veure
repetit
tres o quatre vegades el gol de Stamford Bridge, perquè si això ho fa un jugador masculí, dona la volta al món. És espectacular, agafa la pilota enganxada a la banda, condueix, primer se l'orienta amb la dreta, després condueix amb l'esquerra, després se la torna a posar a la dreta i després xuta amb l'esquerra. És brutal.
És un gol que ho té absolutament tot. I no entra en cap travessa, i és un tema que no l'entenc. I, en fi, res, que enhorabona a l'equip per tot el que estan aconseguint tant dins com fora del terreny de joc, que crec que és espectacular.
Bé, jo esportivament crec que el Barcelona està justet de futbol. Avui ha patit molt. Jo, de fet, estava convençut que el Chelsea feia el segon gol en el tram final de partit, perquè hi ha hagut un moment que el Barcelona, després de l'1-0, semblava que ja estava tot fet, el públic demanant que jugués Alexia, i ha vingut la jugada del Chelsea, que és una situació molt similar, si no recordo malament, a la dels quarts de final que va jugar el Chelsea amb l'Olímpic de Lió, que el va remuntar a última hora i va forçar els penals, i els penals es va classificar.
Això ho vam veure aquí, no?
Sí, ho vam veure aquí.
Ho vam veure aquí en directe, recordo, un dijous. Teniu raó, sí.
Ja et dic, jo veig el Barça una mica just, una mica justet. Coincideixo amb l'Anaïs, que té més capacitat de patiment i de saber defensar. No té la brillantor de l'època de fa un parell d'anys, quan va ser campió, quan va guanyar la Champions, però ara crec que competeix una mica millor. I de l'altre tema, jo és que sóc una mica primitiu, vull dir, jo trobo a faltar en el futbol femení, de veritat, una mica la rivalitat.
Una
hòstia. No estic dient això. No estic incitant a la violència. Trobo a faltar rivalitat. Rivalitat. Perquè tan bon rotllo i tanta dolçor, doncs no, i què vols que et digui? No és així la vida, saps? La vida és... una mica mala llet, i la trobo a faltar una mica. I fins i tot el primer Barcelona-Real Madrid, que no era, era el Madrid tacón, era el Barça, sí, sí. Un Barcelona tacón que guanyava el Barcelona 9-0, 9-1. No, no sé si va ser 9-0 o 9-1, el Johan Cruyff. Vaig anar jo a fer la crònica pel Barcelona, i quan, conforme arribaven gols, jo m'anava tornant boig, literalment, i em miraven malament. O sigui...
Clar, llavors, tu creaves, ja, la rivalitat l'estava generant tu allà.
Però, home, ah! I clar, el mateix que faig a la tribuna de premsa del Camp Nou quan juga el Barcelona contra...
Que no en tenien res, no? La gent allà no en tenia res.
Raro, em miraven raro. I diu, uf, aquí, macho...
Però ara ha canviat, això. Jo
poc
també
poc,
hi era en aquell partit. Ja no, era ja no és exactament aquella de... Ui, anem a veure què passa, no?
Jo veig uns pastissos tigreton plens de sucre i tal.
Però sí, però
jo crec que això també anirà canviant, el anirà, que ens ha de confondre, que hi hagi menys sucre, no?, que es converteixi en una cosa...
Bueno, que el Madrid robi una mica més.
Però també, mira, aquesta temporada ja hem vist uns quarts de final i unes semifinals amb molta igualtat a la Champions. Per tant, jo crec que cada vegada que vagi creixent la competitivitat, que hi hagi més clubs que apostin pel femení, per tant, no... pugui donar tant per fet que el Barça serà a les semifinals, als quarts de final fins i tot, que arribarà a la final, a mesura també que la gent tingui més coneixement de les jugadores.
Clar, ja recordaràs noms, ja recordaràs equips.
Te'n recordaràs, eh? Sí. Llavors recordarem, Sam Kerr és aquella que va fer el tuit a la final de Budapest amb el 0-4 quan estava guanyant l'Olímpic de Lió, el Barça, va fer un tuit enfotent-se'n del Barça, i dos anys després se la va menjar ella a la final de Göteborg, perquè llavors al descans el seu equip perdia 4-0. I quan vingui Sam Kerr després de l'estat la xiularem.
Clar, ara. Jo vull sentir xiulades.
Però això és però no ha sigut una xiulada d'aquella que hagi sigut molt... Tot això jo crec que s'anirà guanyant amb el temps, igual que ara ja hi ha persones, que nens i també adults, que es compren la samarreta d'Aitana i Alexia, quan fa dos anys era impensable que algú decidís comprar-se una samarreta amb el nom d'una futbolista en comptes d'un futbolista.
Era impensable tot. Tot era impensable. Era impensable que s'obrissin estadis grans, era impensable que la gent anés amb les samarretes, era impensable que es dediquessin tantíssimes
hores a mitjans de comunicació. Mira, avui, sense anar més lluny, la gran majoria de gent que pensava que el Barça guanyaria 3-0 contra el Chelsea al Camp Nou, i no. Ostres, has acabat patint 1-1 i a Stamford Bridge va ser millor, però només vas fer un gol. I el futbol, de moment, va de marcar gols. Per tant, igualtat. I tot això és molt positiu.
Sí, per mi li dona molt més valor aquesta Champions, no? El Barça, que a vegades dèiem a Roma, sí, però els últims 15 minuts no ens ha agradat. Bé, doncs aquest equip ha sabut superar-se, ja no és tan superior als rivals, no?, com ho va ser-ho aquell any de la primera Champions guanyada, no, Maria? I li dona més
jo
valor a la feina que s'està fent.
Prestigia l'equip i prestigia la competició, perquè sí que és veritat que, evidentment, com a aficionat del Barça, doncs t'és molt més còmode veure que el teu equip guanya per golejada, però jo crec que a nivell de donar-li valor al treball que fan, i que no dic que les golejades no tinguin valor, però enteneu-me, jo crec que els marcadors tan amplis, constantment un darrere l'altre, defineixen una competició a la que li falta nivell, com a mínim el nivell que té aquest equip que goleja, a la que la competició s'iguala una miqueta més, doncs passa com avui, que tot va més justet, pots trobar-te golejades, evidentment, però jo crec que demostra que el nivell de competició ha pujat i s'ha igualat tot una miqueta més, i jo crec que això va a favor de l'equip i de l'espectador també.
A mi m'agraden les golejades contra el tacón. El tacón m'agrada.
Ens ha quedat bastant clar.
Sí. No, jo no va dir de la Champions que va guanyar el Barça. Crec que ens en recordem molt del 4-0 contra el Chelsea, però crec que ningú recorda l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain, que jo crec que va ser encara més patida que la d'avui. Vull dir que hi ha igualtat, hi ha moments en què en una competició no estàs bé. Jo
crec que
avui
el Barça,
avui el Barça no ha estat al 100%, però bé, Jayce potser hauria estat titular, però amb la Cresta Integridis que tenia no estava per jugar, Rolfo amb molèsties, Aitana que ha admès que els nervis i una mica tot l'han superat a l'última quart d'hora, estava fosa, Mariona igual. Són diferents situacions, però jo crec que hi ha hagut altres temporades en què el Barça també ha hagut de patir, no només ha golejat.
Que passa que això és l'estatge immediatament anterior, en l'evolució de l'equip. Això és jo sí que recordo aquesta eliminatòria amb el Chelsea.
Amb el PSG.
Amb el PSG, però era un moment que el Barcelona encara no havia guanyat cap final de Champions. I no estava al nivell que està ara. I ja consideres normal arribar que la Champions patissis, no?
Sí.
Tinguessis...
I en aquest sentit, és una mica aquest últim any i mig, no?, que Jo, en aquest sentit, bueno, és el que han valorat totes les jugadores, també. Fins ara només hem vist el Barça guanyar de carrer o perdre, no sé si estrepitosament, però 1-3 contra el Lió, 3-0 al camp del Bayern. Quan l'havíem vist perdre, l'havíem vist perdre bé. De que directament el funcionament de l'equip havia quedat bloquejat i t'havien passat per sobre. I avui, doncs, el Barça no ha guanyat de carrer, però ha sabut gestionar els minuts, fins i tot perdent temps en algun moment, tot i que el Chelsea també ha perdut a la primera part especialment, i bé, ha sabut jugar les seves cartes també en una eliminatòria igualada.
A veure, una ronda ràpida. Qui preferiu, Wolfsburg o Arsenal a la final?
Arsenal,
sí.
Sí, també.
Jo també prefereixo l'Arsenal.
Però pel nom, suposo que ho dieu?
No, perquè Wolfsburg és més competitiu, tinc la impressió. El Barcelona encara... penso que... De fet, el Wolfsburg...
És una de les bèsties negres, clar, només l'has guanyat una vegada, sí. En l'anada de les semifinals de la temporada passada, la tornada allà a Wolfsburg vas perdre.
No, i l'Arsenal té 4 de les 5 millors jugadores lesionades, vull dir, va treure un 2-2 contra el Wolfsburg l'altre dia, però en teoria és un equip molt debilitat.
O sigui, el més lògic és que el Wolfsburg guanyi a l'Emirates i acabi passant?
No, perquè al final l'Emirates és un camp imponent i l'Arsenal, si alguna cosa ha demostrat, és que és un equip que competeix bé, però a priori és superior al Wolfsburg amb les jugadores que té.
Dilluns, eh?
55.000 entrades s'havien venut avui, ja n'he informat des de Londres, a l'Emirates.
Déu-n'hi-do.
És una barbaritat, això, eh?
Sí, és guanyar-li una final de Champions de l'Arsenal, com que ja ha passat, és...
repetir la història.
Repetir la història, i és un equip loser, que va ser escombrat, bueno, pel City ahir, per això dir, mola escombrar l'Arsenal.
Sí, és curiós perquè un Barça-Wolfsburg a nivell de la història del futbol femení seria una final amb molt de renom, perquè l'Arsenal també és un equip gran, però el Wolfsburg ha estat el gran competidor de l'Olímpic de Lió abans que arribés al Barça.
Sí, sí, sí.
I, però, en canvi, un Barça-Arsenal, no? No sé, fa com més, encara més futbol, no? I especialment l'Arsenal crec que s'hi ha bolcat molt, perquè deia la Laia que havien venut moltíssimes entrades i l'afició que hi pot haver també de l'Arsenal, la massa social que té, no sé, pot ser interessant a Eindhoven.
I jo, per acabar, crec que és important també que recordem el que va passar a la final de la temporada passada, que ens es prometíem tots molt felices, que quan arribes a les eliminatòries de Champions i sobretot en una final a partit únic tot s'iguala moltíssim. Jo, tant si és el rival Arsenal com Wolfsburg, veig el Barça favorit, però peus a terra, tot s'ha de jugar i el Barça haurà de mostrar una bona versió si vol ser campió.
Totalment d'acord.
Ens veiem a Eindhoven, eh? Ens veiem a Eindhoven, Laia.
I abans ens veurem, no? Perquè Eindhoven és el 3 de juny, té unes setmanes Giraldez per preparar-ho.
Hauríem d'anar-hi amb marge. Anem-hi un mes abans, ja, a situar-nos allà.
Home, el dijous hem de fer la tertúlia des d'Eindhoven.
Hauríem de fer alguna cosa especial, sí, sí.
Tota la setmana, les tertúlies.
Dijous ens estem avançant molt, ja.
Ho estàs veient, no?
Clar, en públic allà, no?
Jo us faig de guia, que vaig anar a Eindhoven fa un parell d'anys, és una ciutat curiosa. A més, vaig anar en viatge d'aprenença, que és quan realment i veus les coses...
Què destacaries, així, a l'engròs, Anaïs?
Doncs que és una ciutat molt industrial, per fora, ja veuré...
De moment, unes ganes d'anar Eindhoven tremendes.
Hi ha tulipans, que és el que a mi m'interessa?
Sí, sí.
Hi ha camps, sí? Dius industrial?
Perquè t'interessa.
A mi m'agraden.
Hi ha molins?
M'agraden.
Pocs. De molins.
Va, però té alguna cosa a la ciutat o al centre?
Sí, s'ha d'entrar als edificis. Els edificis per dins, us ho dic en sèrio, són molt bonics. Vull dir, Eindhoven és una de les capitals del disseny.
Hi ha cervesa?
Interiors, per suposat.
Molt important.
Hi ha coffee shop.
I l'estadi és molt curiós de veure, el Philips Stadium. Té una estructura així...
Ha anat increixent, no?
Bé, ja ho tenim tot.
Ja està, ens veiem a Eindhoven. Que fàcil és comprar-vos. Us diuen cervesa i ja està.
Endavant, molt bé. Gràcies, Ballera, gràcies, Laia.
Bona nit.
Bona feina, magnífica feina dels nostres narradors del Barça femení, a descansar, a celebrar la Lliga aquest diumenge si el Barça també guanya el Johan Cruyff, i a pensar en aquesta final del 3 de juny. Fem una pausa. Tenim en joc, per cert, l'Atlètic de Bilbao 0, Sevilla 0, que completa la jornada. Aquesta jornada que s'ha jugat entre dimarts, dimecres i dijous, on s'està tancant ara, minut 75 a Sant Mamés, Atlètic 0, Sevilla 0. I avui s'han jugat el València 2, Valladolid 1, perdia el València, sí, ho ha remuntat.
Minut 93.
I ha sortit el descens.
Heu vist el gol que s'ha passat el nostre amic... el Massip
del Valladolid. Sí, sí.
Bé, no sé.
Bé,
no sé, fa pensar.
Estrany, per tu?
Per mi molt estrany.
I també perdó l'Espanyol, que està, que no aixeca cap, 4-2 al camp del Villarreal. Ara farem un truc als nostres enviats especials, que estan tornant en cotxe des de Villarreal, i després ja seguirem amb l'actualitat del Barça, amb aquesta roda de premsa sobre el finançament, i parlarem una mica de la derrota d'ahir a Vallecas.
que bé, deixa la Lliga igual, amb una jornada menys, però deixa una mica males sensacions en aquest tram final de Lliga. Ara tornem.
RAC 1.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiàvem jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes. Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
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 A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Hola, sóc el Miqui Núñez, padrí del Mouta per l'Esclerosi Múltiple, la cursa solidària anual que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple el proper 30 d'abril. Aquest any, el meu gran repte és preparar-me per fer-la corrents. Tu la pots fer com vulguis, a peu, amb patins, amb bici o amb patinet. Ja pots inscriure't a mouta.fem.es. T'hi esperem.
El Marc ha fet 15 anys i és un crac del futbol. Acaba de guanyar el seu primer campionat important i li ha regalat la seva medalla a la Núria, la seva mare. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Els dies 29 i 30 d'abril vine a Breda i celebrem la 760a edició de la Festa de l'Ajust i la 6a Fira del Monestir.
Hi trobaràs conferències sobre la vida monacal, demostracions d'oficis, tastos de vins i formatges de monestir, exposicions, un porc rostit en directe i concerts amb Hotel Cochambre i Miquel del Roig.
Recorda, el 29 i el 30 d'abril a Breda. Més informació a breda.cat.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Roba Tayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Amb la tertúlia us volem parlar d'Irio. És el primer operador privat espanyol d'alta velocitat, que després d'aterrar a Andalusia, el passat mes de març, ara amplia les seves rutes, sumant una nova connexió en aquesta comunitat i estrenant també la ruta Madrid-Albacete-Alacant el proper 2 de juny. Així també com la ruta Madrid-Tarragona el pròxim 15 de juny. A més, Irio anirà augmentant les freqüències en la resta de trajectes ja operatius fins a arribar al 100% de la seva flota. Irio és l'únic operador ferroviari i de mobilitat que us ofereix bitllets flexibles sense tarifes restrictives. Descobriu-ne tots els avantatges entrant a Irio, la segona amb Y, irio.eu.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Abans de parlar de números i de la derrota d'ahir a Vallecas, ja que avui n'estàvem pendents també durant la transmissió del Barça femení, la derrota de l'Espanyol.
Això no ho aixeca ni Déu. L'Espanyol és un equip de segona. I s'ha acabat. I s'ha acabat. Tothom a baix està fent la feina. Tothom a baix està guanyant algun partidet. Tothom a baix demostra que vol sortir de les brases. Tothom. Tothom. L'Espanyol no. L'Espanyol porta un punt de 24.
Eduard de Batlle, com sempre, encertadíssim en les seves reflexions als finals de les transmissions de l'Espanyol Juga a RAC1. I tenim per aquí el Joan Camí, l'altre membre de l'Espanyol Juga a RAC1. Hola, Joan.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal, bona nit. Per on sou ara, amb el cotxe?
Hem passat en posta, diria, ara.
En territori català.
Una estoneta fins a Barcelona, sí.
Ara sentíem l'Edu, que ja ho dona pràcticament per perdut. Tu també ets tan pessimista amb el que queda, amb aquestes 7 jornades? S'ha tallat la comunicació amb en posta. Llàstima. A veure si el podem recuperar pel telèfon normal de tota la vida, que l'aplicació està fallant.
Ara sí.
Perdona, digues.
Ara sí. No, hi ha poca cobertura, ho dic perquè pot ser que perdi la senyal. Perdona, no he escoltat el que deies, Aleix, digues.
Que si ho veus pelut, tu també, en aquestes 7 jornades, com l'Edu.
Sí, perquè sí que és cert que si mires la classificació i a nivell numèric, doncs no és una situació dramàtica, en el sentit que no, l'Espanyol no està a 8-9 punts de la permanència, quedant a 21 per disputar, però les sensacions que transmet aquest equip, el calendari, la sensació que necessita que moltes coses li vagin bé per obtenir un bon resultat. El dia que defenses molt bé, no ets capaç de marcar, el dia que marques gols, encaixes gols amb molta facilitat, els arbitratges, que són l'última de les excuses, evidentment. Jo crec que la dinàmica és molt dolenta, i el que dèiem abans, la sensació és que des de dins jo crec que hi ha molta gent que ja ha assumit que això és impossible i que l'equip caurà al pou de la segona divisió.
Un punt dels últims 24, a les últimes 8 jornades només un empat. Descompto l'Elx, ja ha baixat a segona divisió, no matemàtic però ja és virtual. El penúltim és l'Espanyol, l'altre equip que baixaria és el Getafe ara mateix, i fora del descens Cádiz i València. Aquest cap de setmana hi ha un Cádiz-València i un Espanyol-Getafe.
Sí, sí.
O sigui, els quatre últims aquest cap de setmana s'enfronten entre ells, Maria.
És que això ja ho vam dir, que quan arribessin les jornades finals, els que s'estaven jugant la vida, allò seria dramàtic. I en el cas de l'Espanyol, a mi em sap especialment greu, perquè crec que el projecte de Luis García és molt interessant, però arriba un pèl tard. Jo no entenc per què van trigar tant a substituir a Diego Martínez, perquè ja es veia que aquella dinàmica no anava enlloc. I una altra jornada, i una altra jornada, i una aturada de seleccions, i penses, igual ara, abans de l'aturada, ho fan el canvi perquè tinguin més marge per treballar, i no hi havia manera. Vaja, jo crec que la reacció de l'Espanyol podria existir, però crec que arriba tard.
A 4 de la salvació, ja.
Sí, el que passa que l'Espanyol el que ha de fer és guanyar els partits que són imprescindibles, és a dir, el primer és l'Espanyol-Getafe, que és el proper que tenen.
Aquest diumenge.
Clar, si el partit anterior que havien de guanyar sí o sí era amb el Cádiz i ja van empatar, malament. Són partits que els has de guanyar sí o sí, o sigui, no hi ha matisos.
Com avui al València, patint amb el Valladolid, però l'ha tret endavant.
Sí, a més, contra rivals directes. Ara bé, hi ha un matís del calendari que parlava de l'Espanyol tan complicat, hi ha un matís, si arriba amb opcions, les dues darreres jornades que són amb rivals directes, són amb rivals directes que potser ho tenen arreglat. Per exemple, el València, si el València segueix en la línia de resultats d'anar sortint, potser arriba el darrer partit per l'última jornada València-Espanyol, i el València està salvat.
Ja, però llavors, llavors has d'implicar Cádiz i Getafe a sota, perquè si l'Almeria i el València estan salvats, has de fotre'n dos a sota, eh?
Bueno, serien si Cádiz i Getafe. Si el València ara, avui ha fet 3 punts, sí. I està ja... Ha estat amb 35, em sembla...
No, 33. Dos per sobre. Dos per sobre.
El València pot guanyar alguns partits més. Si a l'Almeria, que és el darrer partit és Espanyol-Almeria, l'Espanyol se la jugaria aquí, a casa, contra un rival directe. Vull dir que té partits Sevilla-Espanyol. Sevilla-Espanyol. Hi ha un Sevilla-Espanyol...
Dijous vinent.
Ara no recordo.
No, dijous que ve.
Si el Sevilla... Si el Sevilla... avui està empatant a Sant Mamés.
Sí, de moment. Mira un 85.
La setmana que ve... aquest cap de setmana.
Dilluns juga amb el Girona. Si dijous amb l'Espanyol.
Si guanya el Girona, quan jugui el Sevilla-Espanyol, no tindrà tantes urgències com les hauria tingut un mes enrere. I no és el mateix jugar amb un equip amb l'aigua al coll que jugar amb un equip que més o menys ja ha sortit d'aquesta zona. És a dir, és veritat que el calendari de l'Espanyol és difícil, però aquesta dificultat jo li veig matisos.
No, per exemple.
Que poden donar-se segons com siguin els resultats d'una sèrie d'equips. Hi ha un Espanyol-Mallorca? No.
No, hi ha un Rayo Espanyol i un Espanyol Atlético i
no,
ja està.
Atlético n'hi ha per totes.
No, hi ha l'Espanyol-Barça, que anava a donar la raó de dir potser el Barça d'aquí 3 jornades té la Lliga a 3 punts i li passa com ahir a Vallecas, que són una mica destensionats.
No, però el Barcelona més que res que en aquest moment està, com ha dit l'Anaïs abans, està tieso. Sí, sí. I aleshores el Barcelona serà un derbi complicat per ell i pot passar-ho malament estigui en condicions de guanyar la Lliga o no.
Ja. Com veus l'Espanyol, Anaïs, tu?
Jo crec que és un equip que s'ha bloquejat automàticament i que els costa molt de creure que això sigui possible. Parlàvem de Cádiz la setmana passada, avui és una altra vegada. És molt difícil que tu puguis aixecar anímicament a un equip que està en la situació en la que està si no veus que la resta també comença a fallar i que tens algun tipus d'opció. Sap greu, jo coincideixo amb la Maria que el canvi d'entrenador s'hauria d'haver fet abans perquè ja es veia que allò no funcionava de cap de les maneres i que necessitaven algun tipus d'impuls i el moment de fer-ho era l'aturada de seleccions. Sí. I aquell era el cap de setmana perfecte per iniciar un nou projecte. No té cap mena de sentit que tu t'esperis un partit més després de l'aturada i ja sí que facis fora a Diego Martínez i en portis un altre, perquè no tens temps de fer absolutament res.
I a més que era Montilivi, ja sabies que seria complicat post-aturada de seleccions al Girona espanyol. És que ho sabies perfectament. Bé, anem a soltar sensacions, no? Una mica com està el vestidor. Comencem pel tècnic. Què ha dit Luis García a la sala de premsa? Joan...
Bé, li hem preguntat per l'aspecte defensiu, que evidentment és el que ha de corregir amb més urgència l'Espanyol. Són, diria, 53 gols, és el segon equip que ha encaixat més gols de la Lliga, només per darrere de l'Elx. I la pregunta és clara, què ha de fer l'equip, què ha de corregir per evitar encaixar gol en cada partit?
Es así, pero tenemos que seguir insistiendo en el trabajo diario, en el reforzarlos a nivel mental, porque muchas veces cuando estás en esta situación parece que todo lo que está alrededor del área parece que son situaciones de peligro y ni mucho menos es así. Lo que pasa es que hoy han sido dos goles en situación de balón parado, el penalti, es cierto que primer tiempo han generado algo más, pero bueno, hay que seguir insistiendo, seguir trabajando, intentar ayudarlos, intentar mejorar esos mecanismos o trabajo defensivo y a partir de ahí seguir creciendo. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Podemos pensar en lo que podíamos haber hecho, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar el futuro son dos días, entonces eso es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo.
Clar, és que l'Espanyol ha encaixat 4 gols a la segona part. Competir d'aquesta manera és pràcticament impossible, encara que tu vegis porteria. També sobre la preparació física, avui no ha pogut jugar Pedrosa, per exemple, que havia estat titular de la darrera jornada, tampoc ha pogut jugar Cabrera, futbolistes tocats, Grajera, que havia sigut titular i és un home important per Luis García, no ha entrat a la convocatòria. Li preocupa a Luis García la preparació?
Es una parte importante y una parte de preocupación, pero me preocupa más lo mental. Si el equipo está mentalmente enchufado y vivo como creo y como siento, al final el físico va. Cuando tú quieres y crees, da igual la parte física. La parte mental siempre es más importante. La cabeza puede con todo y estoy convencido de que el domingo van a dar hasta lo que no tienen para conseguir la victoria.
Clar, és que aquest és el tema. Jo crec que l'Espanyol no pot oferir més del que ja està oferint. No és una qüestió d'actitud i intensitat. A mi, almenys, no m'agrada utilitzar aquestes paraules per justificar una derrota o una mala dinàmica. És una qüestió de capacitat i, evidentment, l'aspecte anímic és molt important. També podem escoltar Puado, Aleix, que ha estat el jugador que ha atès els mitjans a la zona mixta de la Ceràmica, i li hem preguntat també per quins arguments futbolístics té aquest equip per capgirar la situació.
Bueno, al final hi ha molts arguments. Jo crec que estem fent o estem millorant. Al final el que ens demana el míster ho intentem posar en pràctica. Òbviament el que hem de fer és millorar en defensa una mica, evitar aquests gols que òbviament ens penalitzen molt, encaixar 4 gols en mitja part. Jo crec que porta pràcticament a la derrota, és quasi impossible.
Doncs claríssim el que deia Puado, totalment encertat en el diagnòstic d'aquesta derrota. I per acabar, el que dèiem abans, queden 21 partits, són 7 finals.
Queden 7 partits, 7 finals, primera del diumenge. Si no quedéssim forces, òbviament seria una derrota per nosaltres. Fins al final, això és l'Espanyol, el que hem de fer és lluitar fins al final, i està clar que després del partit estem fotuts, com ja he dit, però ja està, hem de pensar en el diumenge.
Diumenge, 6:45 de la tarda a l'RCD Stadium, aquesta finalíssima Espanyol-Getafe. Ara mateix el tercer i el segon per la cua, és a dir, el penúltim i l'antepenúltim, separats per només 3 punts. Vull dir que l'Espanyol necessita guanyar sí o sí. I el Sevilla està a punt de guanyar a Sant Mamés. Un penal a favor dels andalusos que ara mateix transforma i que li donarà la victòria. Gol d'Ocampos, minut 91, Atlètic Club 0, Sevilla 1. El Sevilla sumarà 41 punts, empatarà amb el Girona al desè lloc ja. S'allunya a 10 del descens el Sevilla.
Aquest resultat a l'Espanyol li va bé, perquè el Sevilla vull dir, no tindrà l'atenció, la necessitat urgent de sumar 3 punts contra l'Espanyol. El Sevilla, la Lliga, amb aquest resultat pràcticament ho té tot fet.
I té la semi d'Europa League.
I té l'Europa League. Per tant, què fa el Sevilla? Centrar-se en l'Europa League.
Tant de bo. Tant de bo.
També és cert que crec que ara es col·loquen a 5 punts de la setena posició. Compte que Mendy Líbar no ho faci. Sí. Mira que jo no li donava cap possibilitat, ho reconec, i m'està sorprenent. Però vaja, li compro també el que diu el Poquí, que hi hagi equips que, evidentment, perdin aquesta tensió competitiva perquè no s'estan jugant res, i això l'Espanyol ho hauria d'aprofitar, que, evidentment, fins al darrer instant s'estarà jugant la vida per mantenir la primera divisió.
Ànims, Joan, i bon viatge de tornada a tota l'expedició de RAC1. Abraçada forta, fins diumenge.
Moltes gràcies, bona nit.
Vinga, adéu-siau. 9 i la mitjanit, de seguida parlem del finançament de l'Espai Barça i una mica del Rayo Barça d'ahir, no?, i de com veieu la Lliga.
Una miqueta.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Fa 10 anys, Renault va obrir camí als cotxes elèctrics. Avui, entrem en una nova era amb Renault Megane E-Tech 100% elèctric. 220 cavalls o 160 kW. Ara amb lliurament immediat i 3 anys de manteniment inclosos. Condicions a Renault.es.
I mou-te sense restriccions per la zona de baixes emissions amb la gamma Renault E-Tech. Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aquest estiu viu la millor música en un entorn privilegiat. Cap Roig Festival presenta Damien Rice, Mika, Sílvia Pérez Cruz, Els Catarres i molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 14 de juliol al 19 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
RAC+1, podcast.
Torna RAC & GO, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC & GO, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 25 de setembre del 1971.
I el número de la sort, el...
El 6.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Sigui la mitjanit. Sota, aquí, pares, sou el Puc i la Maria, no? Sou pares?
Uh-huh. Sí.
A la vostra filla li agrada el futbol?
No dels mateixos fills, eh? No, cadascú dels seus.
A la meva filla no és com el rei emèrit, no?
No.
On apareixen fills i filles. Va,
la meva filla li agrada molt el futbol.
Molt, eh?
És una autèntica hooligan, és grollera i maleducada a un camp de futbol.
Ha sortit el seu pare o no?
Sí, va, totalment. Total. O sigui, i és un encant fora del camp i és una cosa absolutament impresentable a dintre del camp.
I a la teva filla?
A la meva sí, també li agrada molt.
Mira, doncs un consell, eh? Un consell,
sí.
Perquè si vols viure que els teus fills visquin una experiència d'un campus de futbol 100% femení, ara teniu l'oportunitat d'apuntar-los al campus de futbol femení organitzat per Rosa dels Vents, amb la presència de Laia Codina, defensa central del Barça. Anirà allà, aquest campus de futbol femení de Rosa dels Vents. Entrenaments de futbol combinats amb activitats aquàtiques i d'aventura. Aquest estiu, Rosa dels Vents.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Deixeu-me som a la taula la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara anem amb els números i amb aquesta roda de premsa que ha fet avui el Barça sobre el finançament, que, per cert, han explicat tot el que la Marta Ramon ja havia explicat fa unes setmanes aquí a RAC1. Exactament, els interessos, els terminis i tota la pesca. Però bé, ara ens posarem les medalles i ho tornarem a explicar. Abans, però, t'has recuperat, Marta, de Vallecas, ja, del que vas veure ahir en directe?
No et sabria dir, o sigui... Pensa que com que ha estat tot tan dens avui, el tema del finançament i tot això, em fa la sensació que Vallecas va ser fa una setmana ja, saps? Aleshores, crec que ho he desintegrat una mica ja del cervell.
No ha estat fàcil, d'esborrar-lo del cervell.
La Marta està anestesiada.
Anestesiada.
Del que va viure ahir. I això d'avui ja és com...
Una mica, sí.
Una mica, una mica. Bé, es pot tenir una mala nit. L'únic que sap greu, no?, aquest tram final, no?, de les sensacions. Jo crec que es pot tenir una mala nit, el Barça s'ha guanyat el dret de tenir una mala nit, però ja no és una mala nit, perquè si tu pares a mirar, 5 punts dels últims 12,
és que,
no? Vull dir, la ratxeta ja és
però
preocupant.
Però si tu haguessis dit, tu creus que el Barça fins a final de temporada guanyarà tot? Evidentment no.
No pot arribar a 100 punts, ja, només 97 en pot fer.
Jo crec que això entrava dins de tots els raonaments raonables, diguem-ne. És evident, o és evident no, però és bastant probable que el Barça no ho guanyi tot. És normal, és comprensible, un dia se't pot lesionar algú, un altre dia pot haver-hi un gol que no entri, o poden passar mil coses, i jo crec que el Barça és assumible que no ho guanyarà tot. A mi el que em preocupa més d'ahir és l'actitud. És l'actitud, perquè hi ha la majoria de futbolistes d'aquesta plantilla no han guanyat res amb el Barça i estan a un pas, no de guanyar, que està molt bé, una Supercopa, molt bé, però estan a un pas de guanyar una Lliga, que em sembla d'on ve el Barça d'un mèrit admirable. I sembla com que ahir van fer la sensació molts d'ells de panxa plena, de dir, bueno, sí, ja la guanyarem, si no és avui, doncs... O sigui, se'ls va fer una bola al partit d'ahir.
I la derrota del Madrid ajuda, de dir, tampoc hi van.
Madrid,
tampoc hi van, no?
Ja, doncs mira, aquesta setmana passa una mica el mateix, jugar al Madrid just abans i després al Barça. Francament, jo crec que una mica el tema actitudinal se l'haurien de fer mirar, perquè després de sobre terreny de joc poden passar moltes coses, però tu has de sortir i has de jugar amb ganes de rematar aquesta lliga com més aviat millor.
Però jo, per exemple, el tema actitudinal, que diu la Maria, que entenc i puc estar-hi d'acord, em desconcerta, perquè diumenge, no, dissabte, contra, va ser dissabte o diumenge amb l'Atlètic de Madrid? Va ser diumenge.
Diumenge,
un quart de cinc. Un quart de cinc, Sant Jordi.
Sí, sí, amb calor, amb sol.
Amb afersur.
Amb insolació.
Hi havia una miqueta d'ombreta sota la tribuna.
No, però aquest dia crec que l'actitud de l'equip va ser molt bona. Va ser impecable. Aleshores, em desconcerta que el dia de l'Atlètic de Madrid sigui de notable alt o d'excel·lent, i el dia de Vallecas, que sí que és veritat, estic d'acord amb tu que, home, sobta que aquests futbolistes fessin el partit que van fer. Això em té desconcertat. Jo no sé si també hi ha un punt de físic, de que l'equip, potser Xavi hauria d'haver introduït més rotacions, perquè excepte Pedri per Bussi, que estava sancionat, els altres van ser els mateixos que van començar el partit contra l'Atlètic de Madrid. Va començar. És veritat que amb la lesió de Dembélé, amb Christensen, que encara no està, no tens massa on triar, però, home, però igual li podies haver donat titularitat a Ansu Fati, descansar algú de davant, igual podia haver jugat en lloc de Marcos Alonso Eric García, jo què sé, podries haver buscat alguna...
No, o Eric de pivot, que va funcionar.
Eric de pivot, sí, Elx. El camp de l'Elx.
Podries provar-ho, no? El canvi no és de Jong, Pedri, no el els dos a l'hora sortint de lesió, a mi em va semblar
estar. No és el mateix Elx que Vallecas, però sí que és veritat que estic d'acord, que podia haver jugat allà i podia haver fet algunes rotacions. Alba Parvalde, per exemple, i l'equip segurament estaria una mica més fresc. És a dir, jo per mi hi ha un error de plantejament, i jo també tinc la impressió que una qüestió d'actitud, però d'actitud em costa entendre-la, atès que tres dies abans van estar impecables.
Bueno, però és que si justament treus algun futbolista que no... Que dius,